Ja tot moment ens animaven, els sentíem al costat i això també al final ens ha donat una empenta, no?, per treure forces i aconseguir-ho.
Us va quedar una cosa per fer, ja us ho dic ara, perquè sempre els del waterpolo celebreu els èxits, els títols, llançant el vostre staff a l'aigua, que crec que ho vau fer, diria. Crec que ho vau fer.
Sí, ho vam fer, No en primera instància, com sol passar a la seguida, sinó uns minuts després.
Però,
sí.
Uac, no et van llançar tu l'aigua?
No, per sort. Jo havia vingut amb banyador malta, però no l'he fet servir. No l'he fet servir.
Home, Roger, a l'Ubac l'has de llançar l'aigua, també, que forma part de l'expedició.
Sí, la llestima que estava apartat, no es va deixar agafar.
Estava molt amunt a la grada.
És que el material, escolta, el que portem no es pot
deixes,
permetre.
El deixes per un moment i no passa res. I ho immortalitzem amb una imatge que això hauria estat viral. Roger Taüll, l'enhorabona a tot l'equip. Fes-ho extensiu als teus companys. Ja era hora, ja la teniu, us la mereixeu. La Copa d'Europa que fa justícia al waterpolo català se la mereixia. Sou campions d'Europa.
Moltes gràcies.
I gràcies, Ubac. Bon viatge.
A vosaltres, gràcies. Fins ara.
Passa un minut de les 5 de la tarda. Berta Torrades, què tal? Bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
De seguida parlem del Mundial des dels Estats Units. Amb la Sònia Gelmà ha parlat fa no res Ferran Torres. Ara de seguida el sentirem, el que ha de ser el davanter titular d'Espanya demà contra Cap Verd. Abans, notícies a aquesta hora.
Doncs tenim una última hora, una crida a la calma de Donald Trump arran de l'atac d'Israel a Beirut que amenaça de fer descarrilar un possible acord entre els Estats Units i l'Iran. El president dels Estats Units acaba de dir a Israel que l'agressió d'aquest matí no hauria d'haver passat i deixa molt clar que una vegada que hi hagi un acord signat a Teheran no hi haurà, diu, més violència entre Israel i el Líban. Mentrestant, aquesta tarda ha començat a la ciutat suïssa de Ginebra una manifestació contra la cimera del G7. El so d'una manifestació on els participants han fet cas a la crida d'una seixantena d'organitzacions agrupades sota el lema No al G7, que desfilen sense incidents a aquesta hora a la vora del llac Léman. Protesten contra la celebració de la cimera de líders que es fa a l'altre costat de la frontera, a la ciutat francesa de Vienne. Les reunions del cap d'estat i de govern començaran demà dilluns amb la participació de Trump i també amb les guerres de l'Orient Mitjà i d'Ucraïna en l'agenda. A casa nostra, els bombers treballen a aquesta hora en l'extinció d'un incendi que s'ha declarat a primera hora d'aquesta tarda a Cervià de les Garrigues i que afecta una superfície d'unes 9 hectàrees de vegetació agrícola i forestal. Per aquest foc han hagut d'evacuar per precaució 8 persones de les seves cases i també hi ha dues carreteres locals tallades al trànsit. També recomanen als que viuen en masies i cases de la zona del voltant que no surtin de casa. Avui, precisament, en una trentena de municipis de 8 comarques del centre i oest del país, hi ha actiu el nivell 3 del Pla Alfa, que correspon precisament a un grau de perill molt alt per risc d'incendi. I aquest migdia els docents han tornat a fer una exhibició de força als carrers abans d'acabar el curs i avui s'han manifestat pel centre de Barcelona en una marxa que ha anat des dels Jardinets de Gràcia fins a la plaça de Catalunya. Aquestes són algunes de les proclames que s'han sentit durant la marxa, impulsada pels sindicats majoritaris de l'educació i que també ha tingut el suport de les famílies i d'entitats socials. El sector amenaça de nou amb més vagues de cara al curs vinent. I acabem amb el grup musical infantil, el Pot Petit. Els pirates amb un mocador al cap. Perquè Sant Pere Pescador, a l'Alt Empordà, acull aquest cap de setmana el Festipot, amb una assistència d'unes 3.000 persones. El càmping Les Dunes de Sant Pere Pescador s'ha convertit en un espai de convivència i molta música.
Jo vaig conèixer el Pot Petit des d'un o dos anys. I aleshores ens va fer gràcia venir aquí amb en Germà, que també li agrada molt el Pot Petit.
Són dos cantants que es diuen Pau i Anna i que a mi i al meu germà ens agrada molt.
Aniré al concert del Pot Petit i m'han pentinat i m'han pintat la cara.
Les entrades d'aquest festival familiar es van exaurir en només 3 hores. Poca broma.
Home, és que val molt la pena veure'ls en directe. Gràcies, Berta.
Fins ara.
Adéu.
Estàs escoltant el Tot Gira.
Que bé.
Ràdio esportiva des del 2004.
Hòstia.
Amb David Clopés.
I sense ni tindre ni idea, We get some rules to
follow that endless, these endless. No, no, no. Som els del Tot Gira. Gira han començat a les 3 de la tarda. Us hem explicat en directe el Gran Premi de Fórmula 1 de Barcelona-Catalunya. Victòria de Lewis Hamilton en Ferrari. Primera victòria d'un monoplaça que no sigui Mercedes aquesta temporada. Hamilton en Ferrari, atenció, aconsegueix la 7a victòria a Catalunya. És ell qui n'ha aconseguit més. Una més que el gran Michael Schumacher. Avui segon Russell en Mercedes, tercer Norris, i ha hagut d'abandonar la recta final de la cursa Antonelli, el líder del Mundial. Continua líder el Mercedes d'Antonelli amb 156 punts, però reviu al Mundial Hamilton, segon amb 115, Russell ara és tercer amb 106 punts. Transmissió que hem viscut en directe avui al Tot Gira amb l'Oriol Rodríguez, el Damià Aguilar i la Natàlia Granada. Més coses que estan passant. Estan pendents del ciclisme, del Tour de l'Auvergne, que és el gran aperitiu al Tour de França, que comença el 4 de juliol a Barcelona. Tenim ja guanyador.
El domini de l'Emirates és espectacular i Isaac del Toro ha guanyat la segona etapa consecutiva. Es fa també amb la victòria de la General en aquesta prèvia, una de les curses prèvies del Tour de França.
Passen 6 minuts de les 5 de la tarda, fem una pausa molt, molt ràpida, menys de 2 minuts, i de seguida parlem del Mundial, marxem als Estats Units i sentim a Ferran Torres.
Catalunya Ràdio. Som 3CAT. Som 3CAT.
Corria pels camps d'Osona, tenia unes bambes trencades, gairebé silvestrat.
Les curses importants les guanyava totes.
Era de calaix que havia d'anar al campionat del món.
Campeón del món júnior, Pere Casacuberta.
Pere Casacuberta.
Ningú s'esperava que guanyés.
És una cosa totalment excepcional.
Va tenir un accident i el vam oblidar. L'esport català el va oblidar. O sigui, va ser molt bèstia.
Nits sense ficció. Pere Casacuberta. Esprint trencat. Dimarts a TV3 i a la plataforma 3CAT.
Senyores i senyors, bon dia.
La vida i els protagonistes de cada dia passen pel matí de Catalunya Ràdio.
Leire Díaz, bon dia.
Bon dia. No sé nada, no sé nada, sinceramente.
Parece ser que requieren documentación de pagos del PSOE a usted.
Bueno, estoy muy tranquila con eso.
Jordi, bon dia.
Bon dia. Tenim un problema, que hi ha un veí que fuma porros, provoca moltes molèsties.
La persona amb un element privatiu, com és la seva terrassa, té tot el dret de fumar.
Que tinguis un feliç aniversari i et demanen que continuïs perseguint sempre els teus somnis. Ara!
Que té la penya!
Quina il·lusió!
M'he engreixat una mica.
No, estàs boníssimo, Ricard. Oh. Ets un referent, tens actualitat.
Sí. De dilluns a divendres de 6 a 1, al matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell.
Com s'explica un món que canvia a tanta velocitat? Fins on arribarà la intel·ligència artificial? On ens duran la innovació, el talent, la tecnologia i la disrupció?
Revolució 4.0, amb Chantal Llavina.
Sempre amb molta curiositat i esperit crític. Com serà el món de demà?
Revolució 4.0. Els dissabtes a l'app i al web. I els diumenges de 10 a 11 de la nit a Catalunya Ràdio.
Al Revolució 4.0 investiguem el futur.
Tot gira. Des del 2004. La força dels 20 anys.
A les 6, transmissió de la final de la Champions d'handbol, Barça-Fuxe-Berlín, ara el Tot Gira. Obrim espai del Mundial de Futbol. Ja ha debutat la pentacampiona Brasil i confirma els dubtes que hi havia al seu voltant. Marroc confirma les expectatives. I demà, debut d'Espanya amb tothom pendent de Lamine. Marxem als Estats Units.
Le sort, la tête, le but, de la tête, de Mbappé, avec le poteau rentrant.
Va ser un gol, Mbappé! Brasil, do Brasil, do Brasil!
It's into Harry Kane, an England lead in Paris.
Goal after goal after goal from Harry Kane.
Y ven qué golazo! Golazo! Golazo de Cristiano Ronaldo!
Yamal amaga una, Yamal amaga dos, chuta Yamal! Gol, gol, gol!
Allà! L'Argentina és campiona del món! Messi tanca el cercle! Pràcticament a les 7 de la tarda. L'Argentina estampa la tercera estrella al pit i Messi conquereix, finalment, el món.
El Mundial dels Estats Units, el Tot Gira.
A les 7 de la tarda obrirem la quarta jornada del Mundial de Futbol. Ho farem amb el debut d'una de les grans, Alemanya, que s'enfrontarà a Curaçao, a Houston. També avui s'estrenen els Països Baixos de Ronald Koeman, que s'enfronten al Japó a les 10 de la nit a Arlington, Texas. I de matinada, dos partits més. Costa d'Ivori, Equador, a la 1 de la nit a Filadèlfia, i a les 4 de la matinada, Suècia, Tunísia, a Guadalupe, a Mèxic. Als Estats Units, ja a Atlanta, on demà debuta Espanya davant del Cap Verd, 6 de la tarda tindrem aquest partit, i tenim la Sònia Gelmà. Hola, Sònia, què tal?
Hola, bona tarda.
Com t'ha rebut Atlanta?
Doncs amb la mateixa calor que Chattanooga, la veritat.
Tot i que no et queixaràs que tindràs graus. Estadi climatitzat, que fa dies que ho insisteixo,
sí.
En això,
Sí, sí. Bé, em sorprèn que la selecció espanyola no es pot entrenar allà el dia abans. Ho està fent ara mateix, però no a l'estadi oficial d'Atlanta, sinó a un petit estadi de 10.000 persones on juga el filial de l'Atlanta a una mitja hora de la ciutat. I clar, es trobaran, ara ho estan fent, ja et dic, a 30 graus a les 11 del matí, hora d'aquí. I demà es trobaran que jugaran a les 12, però en unes condicions que fins ara no han provat, que és que han estat entrenant-se tota la setmana a Chattanooga amb aquesta humitat, i que, com podeu comprovar, està afectant la nostra veu, i amb aquesta humitat i els canvis de temperatura, i demà ho faran en un estadi climatitzat i amb una altra temperatura. Però vaja, que una vegada rodi la pilota, les condicions són les mateixes per tothom, i jo crec que els jugadors de la selecció espanyola agrairan la temperatura.
Avui saludo també tàndem d'analistes, amb el Marc Maiola. Hola, Marc.
Bona tarda.
I l'Olga García. Olga.
Bona tarda.
Què tal? A veure, començo, ja que tenim la Sònia Atlanta acabada d'arribar, per buscar la prèvia d'aquest partit que jugarà a Espanya davant del Cap Verd. Sònia, avui tenim rodes de premsa a Luis de la Fuente, que seran més tard, eh?
Sí, a 3:15 hora vostra, per tant, el podrem sentir ja al club de la mitjanit i a la roda de premsa de Luis de la Fuente prevista a l'estadi d'Atlanta.
Avui pendents de la Minyamal, també de Nico Williams, que són els dos jugadors que tenen ara mateix situació de dubte, tot i que ja hem repetit moltes vegades que en el cas de la Minyamal, que és el que ens interessa més, Sònia, Luis de la Fuente va dir al Tot Costa que, això va dir divendres, si ha de jugar, jugarà uns minuts.
Sí, mira, ara feien l'últim entrenament i els veiem en aquest quart d'hora obert que et permeten, i el cert és que tant la Benyamal com Nico com Víctor Muñoz, que és el que es va incorporar a l'últim, en les estones que ens deixen veure ja ho fan amb total normalitat. Sí que és cert que el mateix Luis de la Fuente ens va dir que hi havia una sèrie de precaucions encara amb aquests jugadors respecte als xuts, fa un parell de dies com a mínim, però mira, ara fa uns minuts Ferran Torres, per exemple, ens deia que està al 100% i preparat per jugar. És curiós perquè hi ha diversos jugadors tocats, però totes les preguntes van sempre pel mateix, que és Lamine Yamal, la gran estrella d'aquesta selecció espanyola, el jugador del Barça que centra totes les mirades aquí als Estats Units, tant futbolístiques com mediàtiques, et diria, perquè aquí a Atlanta, per exemple, vas per la ciutat i hi ha grans anuncis de Lamine Yamal, que té moltes marques que el patrocinen nord-americanes, i és difícil trobar la cara d'algun altre jugador de la selecció espanyola que no sigui Lamine.
Ara sentirem també a Ferran Torres, que ha parlat fa no res, i ha estat la Sònia Gelmà, però abans us pregunto tots dos, Olga i també Marc Maiola. Sent un Mundial tan llarg, recordem, amb una ronda eliminatòria més de l'habitual, hi haurà 16ens de final. Abans de la fase de grup saltaves directament als 8ens, ara hi haurà 16ens de final. Per tant, un Mundial llarg, sent el primer rival Cap Verd, tocaria prudència amb Lamine, Olga?
Sens dubte. Sé que les ganes d'un Mundial, i ell tenia aquesta il·lusió que quan es va lesionar, el primer pensament que va fer en roda de premsa posterior i va ser no vull perdre'm el Mundial, perquè és una de les pors que tenia, i jo crec que una de les coses que ha fet bé el Barça és portar-li un fisioterapeuta que estigui tota l'estona controlant doncs, aquesta gestió d'ell. Sé que em consta que volen que jugui uns pocs minuts per començar doncs, a agafar aquestes bones sensacions, però sabent que és Cap Verd i sabent que és un Mundial, com deies molt bé, molt llarg, jo no forçaria, perquè imagina't que en una acció té una sotregada i es perd tot el Mundial. Jo aniria amb peus de plom i a poc a poc.
Marc, la importància de la gestió dels recursos en un Mundial tan llarg,
Sí, el que passa que això també és un tema dels doctors. Si els doctors diuen que no hi ha risc de recaiguda o que és molt mínim, doncs entenc que el jugador i també Luis de la Fuente, per com pensa ell, vulguin començar ja de seguida sent titular, i Lamine Yamal demostrant el que vol demostrar en aquest Mundial, que és un dels jugadors més desequilibrants del món.
A veure, Sònia, l'altre nom propi avui, sens dubte, Ferran Torres, que ha estat en una zona mixta de la selecció espanyola, heu pogut parlar una estona amb ell.
Sí, han fet una zona mixta amb diversos jugadors de la selecció espanyola. Apareixia també el jugador blaugrana Ferran Torres, del seu futur, que a Barcelona en estem pendents ni el sentim, perquè diu que només sap que demà juga amb Espanya. És obvi que un dia abans del debut del Mundial, doncs no, és normal que no en vulgui parlar. Sí que hem parlat del seu estat de forma, perquè va acabar molt bé la temporada amb el Barça, i òbviament també li hem preguntat per Lamine Yamal i el seu i la seva possible titularitat demà.
Et preguntaven abans per Lamine. Entre els que sou més experimentats, l'heu de frenar, perquè que això és llarg i que tindrà temps i minuts en aquest Mundial?
Bueno, té 18 anys, té molta energia, jo crec que no hi ha que frenar-lo, hi ha que deixar-lo que fluïsca, que al final és una de les seues virtuts, i a partir d'ahí que ens dona alegries.
Tens la sensació que t'arriba en el millor moment de la temporada del Mundial, que ja vas acabar molt bé amb el Barça?
Bueno, no sé si en el meu millor moment, perquè no sé el que depara el demà, però sí que en el moment de més confiança, en més il·lusió, i bueno, pues anem a seguir treballant per a que es prolongui esto.
Ferranca, Sònia, hem d'esperar que sigui titular en aquest partit demà contra Cap Verd. Clar, l'afavoreix que no hi sigui Lamine. Entenc que caient a la dreta amb Oyarzabal fent de nou, fent de punta, sí. I a l'esquerra, Olmo, potser?
A l'esquerra, per mi, hi ha el gran dubte, a l'esquerra. Jo crec que la resta de l'11 és bastant clar, i a l'esquerra ha estat provant Baena en els últims amistosos, i en principi hauria de ser Baena, però es fa estrany que Olmo no li entri a l'11 a Luis de la Fuente, que hi va confiar molt en l'Eurocopa. És veritat que per la lesió de Pedri, però que li va respondre molt bé. Per tant, aquest és el gran dubte, sí, per l'esquerra jugarà Olmo i Baena, però per la Olmo o Baena, però per la dreta sí que en principi serà Ferran el davanter atacant.
Clar, si ja estan plenament recuperats Nico i també Lamine Yamal, amb Oyarzabal indiscutible, el nou en punta, aquí Ferran és on té difícil entrar l'11 titular.
Sí.
La pregunta és quin paper pot tenir Ferran i la importància d'aquest primer partit sabent que jugarà, no, Olga?
Sí, sens dubte. Jo crec que si Nico i Lamine estan bé, són les dos extrems, un per l'esquerra i l'altre per la dreta, i després Oyarzabal, que sabem que Luis de la Fuente confia molt en els seus jugadors, aquesta peça sí que no es toca. Ferran, el fet de que en aquesta equació no estiguin ni Lamine ni Nico, doncs serà molt important per ell, perquè es pot guanyar doncs aquesta titularitat. Té un paper, sobretot, ja ho hem vist, ha estat en una temporada dubitativa, però els últims mesos ha acabat sent un dels millors jugadors i que ha estat en molta forma, així que crec que se li ha de potenciar això i que agafi doncs aquestes bones sensacions, perquè pot acabar sumant i ser molt important en aquest Mundial.
Per cert, porteria, entenc que no tenim nous inputs, Sònia, si Unai, com sembla ser que serà, és el porter escollit, o tenim sorpresa en Joan García o Raya, fins i tot?
Sí, però jo crec que d'inici no hi haurà sorpresa, i Unai Simón és el porter de Luis de la Fuente. Avui, de ben segur, perquè és un dels temes que centra l'actualitat i li tornaran a preguntar, però vaja, és que no ha donat més pistes de les que ens explicava divendres al Tot Costa, que és que ell té tres porters de molt, molt bona qualitat. Ahir sentíem David Raya, que també em deia, jo el que faig és intentar posar-li l'impossible a la decisió a Luis de la Fuente, però vaja, d'inici, si Unai està bé en els primers partits, jo crec que serà el porter durant tot el Mundial.
Molt bé. Maiola, tu que domines totes les seleccions, Cap Verd, que és el primer rival d'Espanya, és una de les 10, rècord, 10 seleccions africanes en un Mundial. Què ens pots explicar d'aquesta selecció i quins problemes, si és que n'hi pot tenir, l'equip de la Fuente pot tenir amb aquesta selecció?
Que té molt mèrit el que hem fet, perquè és un país molt petit, és escola portuguesa, molts dels seus jugadors o bé directament juguen a la Lliga Portuguesa o s'han format en clubs importants de Portugal, com el Benfica, per exemple. Logan Costa, que el coneixeu del Villarreal, és el líder de la seva defensa. Tenen un lateral que està força bé, Wagner Pina, no m'invento el nom, Wagner, com el compositor Pina, el lateral del Trabzonspor, i després és un equip que es desplega amb jugadors bastant ràpids. Podria jugar, per exemple, Elio Varela o Giovane Cabral per acompanyar a Deilon Libramento, i són jugadors que estan preparats per defensar també i ajudar a camp propi i després desplegar-se al contraatac, que és el partit que m'imagino que Cap Verd plantejarà contra Espanya.
Molt bé, doncs aquest partit demà, Espanya-Cap Verd, a les 6 de la tarda, De seguida parlem també del... Fem una pinzellada dels partits que tindrem avui en aquesta quarta jornada, començant pel de les 7 entre Alemanya i Curaçao. Però abans, deixeu-me que també fem un cop d'ull al que ha donat de si la matinada anterior, perquè sempre estem allò entre tercera i quarta jornada en aquest cas, entre els partits de la nit i els partits que vindran a la següent jornada. I el més destacat de la nit passada ha estat això.
وسط الميدان في الجهه اليمنى طلبها اشرف حكيمي انطلاقه تمريره بينيه خطيره 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 براو الله 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 يا اسود فعلا اسود عن طريق اسماعيل سيباري
براو الجنون
هدف سيباري ويضع
para Vinícius Júnior, vai Vini, eu sou mais você garoto, levou pro lado da grande área pela perna esquerda, rolou para trás, vem outra vez o Bruno Guimarães, devolveu para Vini com espaço, ponta esquerda, tá na área, levantou a cabeça, cortou para dentro, bateu, que sabe! Baila! Baila Vinícius Júnior!
M'encanta escoltar les narracions dels diferents països de com segueixen les seves seleccions. Així han narrat tant el Marroc com el Brasil. Aquest partit des d'aquesta nit passada, Brasil 1, Marroc 1, el Brasil d'Ancelotti no aclareix dubtes i Marroc confirma aquest pas endavant. Partit del grup C, on ara mateix el líder és Escòcia, que va guanyar també ahir a la nit 0-1 a Haití. Sonia, Ancelotti reconeixia que no van estar bé, especialment a la primera part, eh?
És que la primera part, el Marroc, no sé si és, potser és excessiu dir que passa per sobre del Brasil, però va estar molt millor que el Brasil, i els brasilers van tenir sort d'aquella jugada pràcticament aïllada de Vinícius que els va permetre empatar, però va entrar molt millor en el partit al Marroc, i precisament aquest era el retret que es feia Ancelotti respecte als seus jugadors.
Tenemos que hacer evaluación de lo que pasó en la primera parte, el equipo no jugó bien, algunos problemas de equilibrio de equipo, falta de más bola perdida, y de ahí tenemos que mejorar este aspecto. La segunda parte fue mejor, no tenemos que perder la confianza, porque en el primer juego de la Copa del Mundo todo puede pasar, no podemos pensar que el equipo está perfecto en el primer juego.
Ancelotti, que acabava el partit molt enfadat. En la primera entrevista flash, aquella que et fan just quan xiulen el minut 90, era molt lacònic, li preguntaven com ha anat el partit, diu, cal millorar, i li preguntaven, sap com fer-ho, o quins plans tens per fer-ho, i va respondre, no en tinc. Després ja, com podeu comprovar, va estar una mica més explícit, i en tot cas... Ja ha refredat, doncs era un punt, i és conscient que el Mundial és molt llarg. Si recordem tots, al Qatar, l'Argentina va començar perdent amb l'Aràbia Saudita i va acabar guanyant el Mundial.
Tomamos este resultado, que no es malo, y vamos a luchar, a pelear el próximo juego. La Copa del Mundo no se gana el primer juego.
Bé, el Mundial no es guanya el primer partit. Olga, n'esperaves més del Brasil? No sé si t'has quedat avui desperta, a mitjanit.
Sí,
no era una hora tampoc molt complicada.
El feia, el retransmetent.
Ah, mira,
però,
doncs...
Sí que... A mi va haver una cosa que em va sobtar molt, i és que ja el Marroc no és una novetat, ja no és el típic equip així revelació, sinó que vam veure que el conjunt de Mohamed Wahbi va jugar molt bé, era el que proposava, i jo vaig veure com una Brasil molt dubitativa. La primera part no va ser bona, però el Marroc els hi feia molt mal a les transicions. Sí que del partit jo crec que em vaig quedar sobretot amb el pivot defensiu, Bouni, que és una... em va sobtar moltíssim, i crec que és un dels jugadors que passarà, doncs, a estar en aquest Mundial, perquè crec que va ser una de les revelacions. Però sí que vaig veure una Brasil anàrquica, sobretot en tots els del partit, i amb aquestes individualitats que els caracteritzen, que va tenir una Vinícius, però la resta del partit va ser com en trams massa, massa dubitatiu.
Maiola, què és el que més et va agradar de la selecció del Marroc, o el que menys et va agradar del Brasil?
Del Marroc, la sinfonia de moviments que fa quan té la pilota, perquè juga amb un doble 6, que per cert és aquest el gran canvi de paradigma, perquè amb Regragui tenien amb Rabat, que és un jugador eminentment defensiu, i ara en canvi tenen a Bouadi i a El Naoui,
sí,
que són dos jugadors que tenen bon peu, però que a més a més compensen molt bé l'un el moviment del l'altre. És a dir, si un se'n va amunt, l'altre es queda a la base. Mai juguen en paral·lel. I tota aquesta sinfonia de moviments amb Saibari, que és el jugador que va fer el gol, que en realitat és un migcampista interior, però que ahir jugava de nou, interpretant el rol del fals nou. Aquesta mobilitat per dins, amb el Canuix, que començava a l'esquerra, però també anava a picar zones interiors, amb Brahim, amb els laterals que feien la profunditat, Achraf i Masraoui, justament perquè tots aquests futbolistes tan brillants tècnicament poguessin aparèixer en zones interiors. Tot això és molt difícil conjuminar-ho de manera que l'equip tingui fluïdesa, i ho va fer. El Marroc va tenir moments brillants en pilota. Potser després, quan s'avança en el marcador i veu que està guanyant el primer partit contra el Brasil, adquireix una versió un punt més conservadora. El Brasil no té res a veure amb el que havíem vist històricament, clar. Tu penses en un lateral dret del Brasil que pot ser Cafú, pot ser Jalma Santos, i ahir Ancelotti et juga amb Roger Ibáñez, que és un central de l'Al Ahly, fort dins l'àrea per defensar el joc aeri, però que com a lateral ofensiu va perdudíssim, i com a lateral defensiu en situacions d'1 contra 1 el pots driblar fàcilment, i ho va patir això, per exemple, el Brasil. Al mig del camp no té futbol, Casemiro no és una mica més tècnic, però no té tampoc un 10 que estigui en un gran moment, Paquetà està fluix de forma. És una selecció que a mi em genera molts dubtes, al Brasil.
Bé, i Rafinha, doncs, sembla una altra, deixem-ho dir.
És veritat, sí, perquè
va jugar 90 minuts.
Sònia bastant gris, no va intervenir gaire.
Sí, molt grisot. Jo crec que, i com deia el Marc, és que col·lectivament Brasil no ajuda a brillar, però un Rafinha desconegut que va passar absolutament desapercebut pel partit.
Perquè va començar jugant d'extrema a la dreta, a cama canviada, això té sentit, que Rafinha vagi constantment cap a dins, si tu tens Cafú de lateral. Si tu de lateral tens a Roger Ibáñez, que no sap quan i com pujar a l'atac, al final fas un embut.
Clar. Veig que la fixació ara de Mayola en aquest Mundial serà Roger Ibáñez. Molt bé. Per cert, subratllem-ho, que ahir ja en vam parlar una miqueta, Sònia, va marcar un jugador nascut a Terrassa, pel Marroc.
Sí, a més amb una excel·lent definició d'Ismael Saibari, que ara ho deia el Marc, jo el tenia ubicat de migcampista i el veig de nou, sí. Però efectivament feia de fals davanter de centre, i just en parlàvem, és un jugador que va néixer a Terrassa fa 26 anys, és cert que només hi va viure fins als 6 anys, que aleshores va haver de marxar a Bèlgica per la feina del pare. Es va formar a l'Anderlecht, al Genk, i ara juga al PSV. Compte, perquè el Bayern, això el Marc ho deu saber, li va al darrere per aquest estiu.
I diuen que pagarà bastants calés, eh? Vull dir que...
Sí, sí. Estan acabant de negociar entre 45 i 53.
Imagina't.
I és veritat que la selecció belga el volia, però els seus pares són marroquins i va optar per jugar amb el Marroc. De fet, ahir hi ha un moment del partit en què els 11 jugadors que hi ha sobre la gespa, cap d'ells ha nascut al Marroc. La majoria són fills de marroquins que, òbviament, doncs, han seguit, diríem, d'alguna manera la tradició familiar, però, ja et dic, no és, crec que no és amb l'onze inicial, sinó en un moment que fa els canvis, que els 11 érem de fora del Marroc.
Molt bé, anirem cara a barraca. Em queda, per repassar dels partits d'ahir, em vull aturar amb el que va passar també ahir, a la matinada, un gol que va ser històric, aquest.
Chance to drive in field or cross. Gannon Doak, couple of step-overs. Low ball in Adams, what a save! Out to McGinn! Deflected in!
Gol del jugador de l'Aston Villa, John McGinn, per Escòcia, per derrotar Haití, Arbusà. És, atenció, un gol històric. Per què? Més enllà de donar els 3 punts a la selecció escocesa davant d'Haití, la feble Haití.
Doncs perquè feia 28 anys que la selecció escocesa no marcava en un Mundial, 28. L'últim gol va ser el Mundial del 98, i per això, així d'alegre estava l'autor del gol, Super John McGinn.
Been a long time coming. Look at this man, yeah.
És una bogeria. No ha estat el meu millor gol, però què importa? Feia molt temps que ho esperava. És increïble. Sí, hauríem pogut jugar una mica millor, però era un partit que havíem de guanyar i l'hem guanyat. Estic eufòric.
El Mayola ja ho sap, que a mi em tiren sempre les seleccions escoceses, i per tant ahir me'n vaig alegrar molt. Ara mateix Escòcia, sembla mentida, però és líder del seu grup. 3 punts, és veritat que queda molt, però bé, encara el pròxim partit contra el Brasil, que serà... No, perdó, el proper partit és contra el Marroc, i l'últim el juguen contra el Brasil. Això mateix, però l'encaren sabem que són líders. Això sí, clar, mirant el cantó negatiu, podríem dir que Mayola els va costar potser massa doblegar Haití.
Sí, també van tenir certes dificultats per defensar les embestides de la selecció caribenya. És veritat que Haití va competir molt bé amb jugadors físicament forts que es van saber desplegar sobretot per fora, pels carrils, i Escòcia va tenir aquest punt de màgia amb el gol de McGinn, que és un futbolista que té cos segurament de jugador dels anys 70, però que enganya molt, perquè a banda de ser un motor que no para de treballar benefici de l'equip. Després té una esquerra formidable per acabar les jugades i entre ell i McTominay la selecció escocesa pot tenir moments importants en aquest Mundial.
Molt bé. I de la jornada d'ahir, avui a les 6 del matí, derrota sorprenent, de Turquia. La Turquia d'Arda Güler, de Çalhanoğlu, de Yılmaz, de Demiral, amb la direcció de Vincenzo Montella, l'italià, des de la banqueta, doncs ha perdut davant d'Austràlia per 2-0, partit del grup D, on lideren els Estats Units amb 3 punts, Austràlia també 3, i tanquen Turquia i el Paraguai amb 0 punts. Per cert, Arbusà, repassem els grans titulars dels partits que tenim avui a la quarta jornada. Cobrim ara a les 7 de la tarda.
Sí, avui primers partits del grup E i de l'EFA. Entren en escena seleccions importants com Alemanya i els Països Baixos. El grup E a les 7, Alemanya-Curaçao. Alemanya és enorme favorita en aquest partit contra la selecció més petita d'aquest Mundial, que debuta en una Copa del Món. Ara en parlarem. I del grup F a les 10 de la nit, Països Baixos-Japó, que són els dos aspirants a liderar el grup en el debut de Frenkie de Jong avui amb la selecció que entrena Ronald Koeman. I ja de matinada, el grup E, que és el grup d'Alemanya i Curaçao, a la 1, Costa d'Ivori a Equador. La selecció equatoriana podria ser una de les sorpreses d'aquest Mundial. I el grup F, que és el grup dels Països Baixos i del Japó, a les 4, Suècia-Tunísia, que a priori són les dues seleccions que lluitaran per la tercera posició del grup.
M'aturo molt ràpidament, perquè de seguida anar cap a Colònia amb la prèvia de la final de la Champions d'handbol, Barça-Furse-Berlín, amb el partit d'Alemanya. A veure, Maiola, la teva selecció, la Manxa, per què no surt a les travesses per ser campiona del món?
Molt malament en les últimes dues edicions. Una selecció que ha guanyat 4 mundials i que ha arribat 13 vegades a semifinals, ha caigut 2 vegades consecutives a fase de grups, cosa que no li havia passat mai, ni una sola, i perquè, veient els últims partits de l'equip de Julian Nagelsmann, malgrat que els resultats són bons, les sensacions no ho són tant, i arriba amb certs dubtes. Per exemple, no ha acabat de consolidar un 11 titular, hi ha algun jugador que estan fora de posició o que no juguen en la posició amb la qual ho fan amb el seu equip, el cas de Kimmich, que forma un doble 6 formidable al Bayern amb Pavlovic, Nagelsmann el fa servir de lateral dret, i segurament els seus dos grans talents, que són Musiala i Wirtz, per una qüestió o per una altra, en el cas de Musiala per la greu lesió que va patir l'estiu passat, en el de Wirtz perquè no ha tingut un any reeixit al Liverpool, no arriben tampoc en el seu millor moment, però Alemanya sempre se l'hauria de tenir en compte.
Mira, Alemanya tindrà un privilegi avui en aquest partit del Mundial, en el seu debut al Mundial, que podrà sentir per primera vegada un himne que no ha sonat mai al Mundial. Mira com sona. Jo avui, com me l'he posat, he pensat, ostres, és maco, l'himne de Curaçao. Sí, correcte. Hi ha un so de grall aquí.
La samarreta, la veritat és que és de
Curaçao. Què dius, Olga, de la samarreta de Curaçao? Jo no la tinc vista.
No l'has vist? És preciosa. És d'aquestes que et compraria. Igual que la d'Espanya, la blanca, tu te la ficaries amb uns texans. Fixa-t'hi i després mira la de Curaçao.
Curaçao.
Perquè és d'aquestes que són maques.
Ah, la segona, David, la groga.
La groga.
Domini que teniu de les samarretes de Curaçao, Primera i segona samarreta, molt bé. A veure, Gelmà, has estat investigant sobre Curaçao, que segurament seria, diguem-ne, la selecció exòtica d'aquest Mundial, perquè és, atenció, el país més petit que juga un Mundial de futbol.
Sí, més petit en superfície i en població, en participar mundial. Mira, avui contra Alemanya, doncs seran 155.000 habitants que té aquesta illa del Carib contra més de 80 milions d'habitants que té Alemanya. Fins ara el país més petit havia estat Islàndia, que té més del doble d'habitants, 350.000, i a Curaçao, òbviament, els hi passa una mica com a Cap Verd, una altra selecció contra la que jugarà demà la selecció espanyola, que és que molts dels futbolistes són nascuts fora de l'illa. De fet, 25 dels 26 han nascut fora del país, concretament als Països Baixos, amb qui tenen una vinculació històrica, i avui, de fet, encara tenen vincles amb el regne dels Països Baixos. Per tant, hi ha un únic futbolista que sí que ha nascut a Curaçao, i per tant aquest és el que hem anat a mirar, que es tracta de Tahith Chong, jugador del Sheffield United. És un dels 30 futbolistes que té la segona competició anglesa en aquest Mundial, i que de fet també ha tingut formació neerlandesa, perquè va entrar al planter del Feyenoord no era als 10 anys. Es veu que la família es va desplaçar als Països Baixos perquè el nen era bo. Primer van anar al Feyenoord, després el va fitxar al United, se'n va anar tota la família també cap al United, i ara està jugant al Sheffield. És un jugador que per el seu aspecte l'identificareu ràpid, eh? I el seleccionador de Curaçao és un clàssic del futbol neerlandès, Dick Advocaat, que de fet els va classificar al novembre i aleshores va plegar els 3 mesos per cuidar la seva filla malalta. En van posar una altra, però no va acabar de funcionar la cosa, i poc abans del Mundial li van tornar a insistir perquè agafés l'equip, i ha tornat, i per tant s'enfrontarà aquesta Alemanya amb Advocaat a la banqueta com a seleccionador.
Molt bé, que si no m'equivoco és el seleccionador més veterà d'aquest Mundial, eh?
Sí.
És a dir que, bé, vés en compte, Maiola, la teva selecció alemanya, que no tingui una sorpresa amb els amics de Curaçao.
Ah, no ho podem descartar, no? No són tan dolents com la gent els pinta.
M'estic ment a la samarreta, per cert. Dono la raó a l'Olga. La primera samarreta m'agrada molt, que és un blau elèctric, amb aquests tons grocs a les espatlles.
La segona és maca.
I la segona és color crema. No?
La segona és la bona, eh? Molt guapa, la segona.
Color crema, sí. Te la posaries amb uns texans a posar?
Sí, ara es porta això, ara es porta. Sí, oversize, eh?
La samarreta que portes ara,
Ara
és tendència,
això.
Sí. Doncs Barbosà porta una samarreta que s'assembla molt en color a la segona de Curaçao.
Sí.
A partir de les 7, l'Arbosà en seguirà aquest Alemanya a Curaçao. I, Jalmà, tu pendent de les rodes de premsa de Luis de la Fuente, qualsevol novetat, d'aquí a les 10 tenim antena oberta, doncs ens demanes pas si hi hagués res, d'acord?
Molt bé, fins ara.
Que vagi molt bé. I gràcies, Olga, i gràcies, Maiolaga. Fins la propera.
Bona tarda.
Fem una pausa molt breu, i de seguida cap a Colònia per obrir la prèvia, la transmissió de la final de la Champions d'handbol.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Avui dia pot ser pro estiu, pro hivern, pro camp, pro ciutat, pro allò que vulguis.
I pot ser tot això sent professional.
I venir als Pro Days de Citroën, fer-te amb el teu Berlinguer fins a 11.800 euros de descompte i gaudir d'avantatges exclusius en turismes i comercials només aquest mes i només per professionals. Citroën. Consulta citroen.es.
Els dies 13 i 14 de juny, 15a Festa del Futbol Català a Vilafranca del Penedès.
Les finals dels campionats de Catalunya de futbol i les finals de la Copa Catalunya de Futbol Sala, en un cap de setmana únic.
Els millors equips, els millors jugadors i jugadores i la millor afició a Vilafranca del Penedès.
Vine i forma part de la Festa del Futbol Català.
Seria genial arrencar l'estiu amb cotxe nou, oi? Deixa d'imaginar-ho i estrena un Opel amb tot el disseny i la tecnologia alemanya. Arriben els Opel Days, amb condicions úniques a tota la gamma de turismes, només fins a final de mes. Informa't al teu concessionari més proper. Corre, que volen. Més a opel.es.
Agafa el casquet volador, que els teus somnis s'han fet realitat.
Doraemon!
El teu gat còsmic torna a casa.
Ho hem aconseguit! Sí!
El Doraemon obrirà la porta màgica al Super 3 i a 3K. Doraemon, el 15 de juny disponible al Super 3 i a la plataforma 3K.
Diuen que els millors festivals s'esgoten ràpid, però n'hi ha un que només dura una nit. Aquest Sant Joan arriba la Tracafest. Més de 100 casetes arreu de Catalunya. Els petards més esperats i promocions úniques. Fins al 19 de juny, en productes seleccionats, la segona unitat costa 1 euro. Troba la teva caseta més propera a latraca.cat.
Avui dia pot ser pro estiu, pro hivern, pro camp, pro ciutat, pro allò que vulguis.
I pot ser tot això sent professional.
I venir als Pro Days de Citroën, fer-te amb el teu Berlinguer fins a 11.800 euros de descompte i gaudir d'avantatges exclusius en turismes i comercials només aquest mes i només per professionals. Citroën. Consulta citroen.es.
Visca el Fem una birra que vés a saber on acaba. Visca saltar del Mediterrani als Pirineus quan ens dona la gana. Visca aquesta terra a la qual no li falta de res. Perquè no deixis de gaudir-ne, aquest cap de setmana a Catalunya amb IBP t'emportes 10 cèntims litre cada cop complis el dipòsit i 15 cèntims litre amb BP Ultimate. Consulta les condicions amb IBP.es promo Catalunya.
Hi ha persones que han escrit algunes de les pàgines més destacades de la nostra història recent. A qui cal escoltar amb calma per entendre una mica millor d'on venim i cap a on anem. 6 converses amb grans dones per fer-nos una mica més sàvies i savis.
Aquesta setmana conversem amb la dissenyadora i arquitecta Beth Galí. Sàvies, amb Ramon Pellicer. Avui a la nit, al 33, i a la plataforma 3CAT.
La nit dels ignorants s'hereda.
Jo tinc record del meu avi d'escoltar la nit dels ignorants.
Pot arribar a travessar oceans.
Escoltava el vostre programa d'aquesta hora i jo sabia que la meva mare l'estava escoltant.
Veu com creixen els seus oients màgics.
Soc fan d'aquest programa des dels inicis, imagina't. I tenia un amic, el Bernat, i quedàvem a les nits i veníem a veure com feia el programa.
I posa la pell de gallina.
A casa meva, els meus pares estaven enganxats amb vosaltres cada vespre anant a dormir tard, només escoltant-vos.
De diumenge a dijous, de 12 a 2 de la matinada, la nit dels ignorants, amb Marta Romagosa.
I és que m'heu posat la pell de gallina.
Benvinguts a la Renaixença del segle XXI.
Ara estàs a l'Estat Passant, també, eh?
Sí.
Sí, estàs còmoda?
Sí,
t'agrada presentar l'Estat Passant, sí.
Sí, a veure, estic còmoda perquè treballo poc.
Clar, és fàcil.
M'ho passo molt bé. En general, tinc molt bona relació amb els companys que em toca treballar, amb alguns més que d'altres, no direm noms, però des de que no hi ets tu també anem millor.
I... m'ho imagino. Jo vaig marxar perquè ja ho veia que feia nosa,
ja,
també.
Ja ho veies, que allà es creava, arribaves tu i es creava una tensió.
La Renaixença del matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
I si ens vols veure, cada nit al Canal 33 i a la plataforma 3CAT.
La tarda de Catalunya Ràdio.
O sigui, no puc odiar res més que la gent impuntual. O sigui, mereixen el pitjor dels càstigs. La impuntualitat és de les coses que més odio. Al meu entorn tinc una persona així d'impuntual. I fa servir els mateixos arguments, que és soc optimista amb el temps. Però què és aquest eufemisme? No, no, no. Optimista amb el temps ho ets la primera vegada. La setena, la desena.
De dilluns a divendres de 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
Ets una genocida del temps.
La millor hora del dia.
Estàs escoltant el Tot Gira.
Amb David López.
21 minuts i seran les 6. És l'hora de l'embol, és l'hora del Barça. Obrim la transmissió de la final de la Champions.
Ja som aquí una altra vegada.
Colòmbia!
Allà on hem guanyat tantes i tantes vegades.
Recupera la pilota Blasians. No hi ha porter. Tot sol. Blasians al llançament. Gol, 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 gol. Més dos, més dos, més dos.
On hem tocat el cel.
Ho celebra la banqueta del Barça. S'ha patit, però aquest equip exhibeix una maduresa.
Però també on hem caigut.
I el Barça queda eliminat a la Final Four de Colònia. Era molt difícil, era gairebé impossible.
Acabem el camí per guanyar un altre Champions.
Vinga, Iñaki, no l'has passat bé. Però l'ha tocat Ortega i gol, 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 gol.
La 13a Champions ens espera.
El Barça jugarà demà la final de la Champions. El Barça jugarà demà per guanyar la 13a Lliga de Campions d'handbol de la seva història.
Des del Lanxess Arena de Colònia, obrim la transmissió de la final de la Champions d'handbol. Barça-Fuchsia Berlín, una transmissió del Tot Gira.
El Barça d'handbol arriba avui al final del camí, l'últim partit de la temporada i el més important. Tota la temporada està enfocada en el partit d'avui, la final de la Champions. I tot s'ha dissenyat per arribar aquí en les millors condicions. I el Barça hi arriba amb un full de ruta impecable. 6 títols guanyats. Superglob, Supercopa Ibèrica, Supercopa Catalana, Copa del Rei, Copa Sobal i Lliga. Només una derrota en tota la temporada. Contra el Magdebor, el Palau, a l'inici de la fase de grups de la Champions. Mitjana golejadora altíssima tota la temporada, sempre al voltant dels 40 gols. Un Barça que no ha afluixat en cap moment, ni tan sols quan veu que a les competicions de Sobal no té rival. Avui a Colònia pot tornar a firmar una temporada perfecta, amb 7 títols de 7, com va fer el 2015 i el 2021. Avui a Colònia ens espera la 13a Copa d'Europa, Barça-Fuchsia Berlín. Això és la final de la Champions d'handbol. Una final a les 6 de la tarda. Moment per entrar a l'Lanxess Arena de Colònia. Ramon Salmurri, Viran Morros, Sergi Camps, què tal, com esteu? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Bona tarda.
Què tal,
bona
tarda. I l'assistència tècnica del Dani Batxiller. A veure, Salmo, Camps, Viran, com estan els ànims, com estan ara mateix a l'Lanxess Arena?
No, el Lanxess està amb ganes ja de que arribi la gran final, aquest partit a les 6 de la tarda, la final de la Champions, l'últim partit que, de la temporada, el partit que tanca l'embola europeu, el partit entre els dos grans equips d'aquesta competició i segurament els dos millors equips del món ara mateix.
Mira, en quin partit t'esperes tu avui?
M'espero un partit de molt de ritme. M'espero dos equips que ara mateix, com ha dit el Salmo, són els que millor estan, millors equips d'Europa, tothom sa, tothom molt, molt, molt en forma. Per tant, espero un grandíssim partit d'handbol.
Sergi, l'última hora del Barça em porta a preguntar-te pel Dani Fernández i pel Ludo Fàbregas, que ahir van acabar, recordeu, el partit de semis contra l'Oborg amb algunes molèsties. Estan bé?
Sí, el Dani Fernández amb aquella rebrincada al turmell està bé, i el Ludo amb aquella trompada a la cara al tram final del partit està també bé, el pivot de la Catalunya Nord. Deixa'm recordar els descartats del partit d'avui, són els mateixos que en el partit d'ahir, queden fora de la convocatòria. Filip
Saric, Manuel Ortega, Antonio Bazán i Òscar Grau.
Activem les xarxes pels nostres oients que hi vulguin dir la seva en aquesta transmissió.
Com sempre, a través del nostre compte de Twitter, x.com/totgira.
Ja és a punt de començar aquesta final de la Champions. Salmo, Biran, què n'hem d'esperar del Barça? Què n'hem d'esperar del rival d'avui, que recordem-ho, va ser el millor equip a la fase de grups a l'altre grup, on no era el Barça va ser el millor del seu grup, a l'altre grup el millor va ser el Fuxia Berlín.
Doncs mira, hem d'esperar un gran partit. L'escenari és majúscul i arriben els dos millors equips de la temporada a nivell europeu. Dos equips amb propostes, amb punts en comú, també amb aspectes molt diferents, però avui estan aquí els millors jugadors del món i els equips més en forma a la competició. I per tant, viren, diguem-ne, que la prèvia d'aquest partit està marcada per l'estat anímic, físic, emocional de tots dos equips i una final que a hores d'ara 50-50 és que és que no creu.
Jo la veig molt, molt igualada. La realitat és que potser el punt d'experiència, el punt d'haver estat aquí, d'haver jugat més finals, d'haver-les guanyat, el poso un palet per sobre el Barça, però ho veig molt, molt igualat.
Malgrat, diguem-ne que Fuxia Berlín podria dir que juga a casa, no, Biran?
Ara veurem, però diria que pràcticament sí. El que passa que potser els de Magdeburg van una miqueta amb el Barça, eh?
Ja ho veurem. Sí? Per què? Perquè hi ha molta rivalitat amb el Fuxia, no?
Hi ha bastanta
no?
rivalitat, sí, sí, sí.
Una consulta. El Magdeburg va jugar la primera... El Magdeburg, el Fuxia va jugar la primera semifinal a les 3, el Barça va jugar la segona a les 6 i en pròrroga. Això es nota quan ara estàs aquí a punt de saltar pista o queda aparcat?
Això es notarà al final del partit, jo crec. Perquè és quan els minuts començaran a passar. El Fuxia, hem de pensar que ahir a les 5:30 de tarda estava a l'hotel. En canvi, el Barça estava preparant-se per començar el partit. Van acabar en pròrroga, van arribar a casa a l'hotel molt més tard. Per tant, vulguis o no, aquestes 3 hores de diferència, en aquest nivell on els petits detalls compten, jo crec que sí que marquen la diferència. Mm. Però és cert que el Barça té més rotació que el Fuxia i jo crec que també això entra en joc.
Recordem que el Fuxia és l'actual campió de la Lliga Alemanya, que això sí, no ha guanyat mai la Champions. Un club on, recordem, el Biran Morros hi va jugar una temporada, a veure si ho dic bé, la 21-22, és correcte?
Exacte, sí, sí, sí. Una temporada encara una mica època de Covid, perquè encara tenim restriccions, però va ser una molt bona temporada, vaig gaudir molt. Jugar a la Bundesliga va ser una experiència única. I Fuxia Berlín és un club magnífic, la veritat. Va ser una gran experiència i ho vaig passar molt, molt bé.
Saps qui coneix també molt bé el Fuxia Berlín perquè el tenen com a rival?
A veure...
Un bon amic del Biran i del Salmo, també. Gonzalo Pérez de Vargas, què tal? Com estem? Bona tarda.
Bona tarda.
Ara, porter del Kiel i exjugador del Barça i que ens estimem moltíssim i que més d'una vegada l'hem tingut aquí a la transmissió. Bon amic del Biran, no dic cap mentida, i del Salmo. Gonzalo.
No, bona nit. Ja s'ha escoltat.
Molt bé. El podeu saludar, Biran, Salmo?
Hola, Gonzalo, com estàs?
Hola, ja t'he escoltat i estic una mica d'acord amb tu, amb el que t'he escoltat. No sempre passa això.
Què ens trobarem, Gonzalo? Com serà aquest Fuxia? Tu que els tens més vistos d'aquesta mateixa temporada?
Doncs jo crec que és un equip que ja el coneixem, el que farà, però el que passa és que el que fa ho fa molt bé, no? O sigui, jo crec que juntament amb el Barça, l'equip que millor juga en transició, sobretot cap al davant, un equip que té un joc molt, molt ràpid, d'una qualitat de passada molt, molt bona, i que tenen també el diferencial de jugar segurament el millor jugador del món que porta 2-3 temporades fent coses que no són normals.
Ahir vam tenir, suposo que vas seguir a la segona semi, un partidàs a les porteries, tu que ets porter, Landin a l'Alborg, i un partidàs de l'Emil Nielsen a la porteria del Barça. Sempre, i tu ho saps prou bé, la porteria a la Final Four és clau.
Sí, jo crec que a ningú se li escapa que a dia d'avui l'Emil és el millor porter del món. Ho ha demostrat no només ahir, sinó crec que tota la temporada porta, podríem dir, 2-3 temporades sent el número 1, i ahir ho va demostrar, i espero que avui també ho pugui fer, perquè això voldrà dir que seran bones notícies pel Barça i bé, també perquè jo crec que si juga com ahir, si no canvia res, mereixerà també ser l'MVP d'aquesta Final Four.
Gonzalo, digue'm una miqueta, tu què penses de com s'afronten aquests tipus de partit? Tu n'has jugat moltes vegades, has guanyat, has perdut, ho has viscut. Quines són les claus a nivell emocional per afrontar un partit com aquest?
Potser jo crec que és una mica diferent, depèn del costat del que siguis, perquè al final pel Barça és clar que és l'objectiu, és el somni, però és alhora també l'objectiu més important de la temporada. I com que tot tu jugues al dia d'avui, el Barça ha fet una temporada espectacular, ha guanyat tots els títols, a Superglob, que s'havia resistit una mica els últims anys i ha guanyat, excepte un partit, ha guanyat tot. I pel Fuchse crec que ha fet una molt bona temporada també, ha guanyat dos títols, la Supercopa, la Copa d'Alemanya, s'ha classificat directament per la Champions en una Bundesliga molt complicada. I potser no té aquesta sensació de jugar-s'ho tot avui, però el que és cert és que tothom sap que és l'últim partit de l'any, que està molt a prop de tocar el cel, i jo crec que el dia d'avui és el dia de finals, és pensar en donar-ho tot, fer un últim esforç que mereixerà la pena, i tots dos són conscients que també hauran fet una molt bona temporada si no guanyen, però estan tan a prop de tocar la glòria que suposo que és aquest factor, no?, per estar pensant una mica més i potser que hagin dormit una mica menys avui.
Jo, Gonzalo, et volia preguntar pel paper de Matías Gitzel, segurament ara mateix el millor jugador del moment, el millor jugador del món a hores d'ara. No sé fins a quin punt consideres que un sol jugador pot ser tan determinant en un partit com aquest.
Jo fins fa 2-3 anys et diria que en partits com aquest, i més sabent de la importància d'un jugador tan important, et diria que no és tan determinant, però és que el que ha fet aquest noi els últims 3 anys, 3-4 anys, tothom li espera, tothom sap que jugarà a les pilotes calents, tothom sap que és capaç de fer de tot, però és que ho acaba fent, i és per mi el que més em sobta i el que més admiro d'ell, que fins i tot sent en aquest equip la peça més important i encara que està ben rodejat, tothom sap que el que pot fer, encara que les defenses, els jugadors més importants dels altres equips intenten pal·liar-ho, fins i tot cap equip ho ha aconseguit, no? I és cert que és capaç de fer registres de gols que si ho fes avui en una final encara seria més boig el que està fent.
Gonzalo Pérez de Vargas, un plaer. No sé si patiràs o no, veient aquesta final tranquil·lament. És un Barça-Fuchse Berlín, però vaja, el teu Barça, el Barça on has viscut mitja vida, és a punt de guanyar la 13a Champions si fa un bon partit. I això es diu ràpid, però és difícil d'aconseguir. 13 Champions si la guanya, Una animalada.
Sí, molt, molt difícil. Jo crec que el que ha fet aquesta secció, el que fa, crec que ve d'un treball de molts anys, diria des del Dream Team, no?, que va fixar aquesta autoritat i aquesta fam de guanyar sempre, d'exigir-se sempre al 100%, de buscar guanyar tots els partits, tots els títols. Crec que el millor que ha fet aquesta secció és mantenir aquest ADN, i és molt, molt... quan ho penses en fred, és molt, molt heavy, no?, molt, molt boig el que ha fet el Barça d'handbol, i jo tinc la sensació que ho continuarà fent.
Gonzalo, una abraçada molt forta, gràcies per atendre'ns.
Una abraçada, disfruteu.
Moltes gràcies.
Adéu.
Barça, Fuchse Berlín, la final de la Champions d'handbol, al Tot Gira.
Rep el contacte, continua Tim, gol.
Polònia tornarà a ser nostra.
Em demana pas des de les entranyes d'aquest Lances Arena de Colònia el Sergi Camps, crec que al costat d'un dels membres de l'staff del Barça d'handbol, el Tomàs Svensson.
Amb l'assistent del Carlos Ortega, Tomàs Svensson. Tomàs, què tal? Bona tarda.
Bona tarda.
A veure, el Fuxe de Berlín té una gran estrella, Gitzel. Com es desactiva Gitzel?
Jo digo el pulpo, ¿no? Pero la verdad que no. Pero la verdad que es un jugadorazo, tenemos que cerrarle bien, lo hicimos bien en la pretemporada, es otro tipo de partido hoy, pero bueno, la verdad, cerrar y que tenga que pasar el balón, porque es increíblemente bueno el uno contra uno a ambos lados, no chuta también desde fuera, pero bueno, sobre todo la visión de juego, el juego sin balones, es desde luego el mejor jugador del mundo, pero bueno, que vamos a intentar demostrar que somos el mejor equipo del mundo, ¿no?
Preguntar-te per les porteries, ahir Nilsen ho va fer bé, Miloslav també ho va fer bé, quin paper tindrà la porteria avui en aquesta final de la Champions?
Bueno, sí, puede ser, bueno, como la de ayer, más o menos. El Milosavljevic es un grandísimo portero, no tuvo un papel tan grande ayer, pero bueno, que eso ya puede ser que esté más descansado. El factor cansancio puede ser un factor para Emilio. Él está muy convencido de que vamos a ganar, lo lleva diciendo desde agosto y está preparado mentalmente. Otra cosa que él que pueda llegar a estar bien durante todo el partido, si no ya vamos con Víctor, y Víctor también está muy bien preparado. Pero bueno, que la portería, ambas porterías son factores muy importantes y la verdad que son buenas porterías.
Ahir ens va sorprendre que els últims minuts de partit, la pròrroga també, la veu jugar sense el Dica a la pista. Veu trobar que no tenia el seu dia, potser, i el Dica.
No, habrá sido pues una decisión técnica en ese momento, que veíamos que Blas estaba más fresco y él, de hecho, pues mira, ha robado varios balones importantes, y yo creo que más bien era un tema defensivo, que necesitábamos romper el 7 contra 6 y una cosa de estas, pero la verdad que durante el partido que Dick había dado todo, y igual no estaba tan fino al final.
I l'última, Tomàs, ahir el Carlos, avui el Joan Marín, deien que no estan contents amb l'arbitratge d'ahir. Us fa patir l'arbitratge avui a la final?
Hombre, nos preocupa mucho, ya le preocupamos ayer y de antemano ya sabíamos que iba a ser difícil y así lo ha sido, ¿no? Y hoy también, porque son los noruegos, ya tuvimos en antes y tiran mucho para casa, y esperemos, bueno, ya estamos en Alemania, supongo que ya tirarán un poquito para los de Fuxe, pero vamos a intentar no concentrarnos mucho en ellos e intentar hacer un gran partido, porque si hacemos un gran partido, incluso con los arbitrajes ya podemos.
Gracias y mucha suerte.
Barça, Fuxe, Berlín. La final de la Champions d'handbol al tot gir.
Si veiem a Joan Laporta també eufònic abraçant-se a Rafa Juste,
Polònia tornarà a ser nostra.
5 minuts i les 6 de la tarda, presentant-se ara mateix la plantilla del Fuxe Berlín. Ja és a pista també la plantilla del Barça. Ara torno a Colònia, però a veure, coses que estan passant. Mundial de futbol a les 7, tenim aquest Alemanya-Curaçao. És el primer partit de la quarta jornada del Mundial, que obre la quarta jornada. Jugaran a Houston, és una de les grans, no sé si favorita o no. El Marc Maiola diu que tenen molts problemes, ara ens ho explicava fa una estona. Però bé, Alemanya que s'estrena d'aquí no res i tenim ja 11 confirmat.
Sí, l'11 esperat de Julian Nagelsmann, amb Neuer a la porteria, Kimmich, Tas, Lotterberg i Braun en defensa, enmig del camp amb en Metge i Pavlovic, a la mitja punta Sané, Musiala i Wirtz, i al davant Kai Havertz. I la selecció del Curaçao...
Ah, molt bé, tens l'11 de Curaçao.
Sí, també, mira, Rum a la porteria, Floranus, Obispo, Basoer i Fombil en defensa, enmig del camp. Vacuna. I no és davanter, Vacuna, és més campista. Vacuna, Comenència i una altra vacuna, Jota Vacuna.
Hi ha dues vacunes, deu ser un nom habitual a Curaçao.
Mira, hi ha dues vacunes.
Amb la Covid.
I al davant, Chong, Locadia i Gary.
Molt bé, em dic Advocat, que és seleccionador il·lustre a la banqueta de Curaçao. Per cert, ja que fem la punta dels 11 d'aquest Alemanya-Curaçao, hem tingut notícies sobre aquell àrbitre somalí a qui als Estats Units li van vetar l'entrada.
Sí, Omar Artan.
Que és el millor de l'Àfrica, eh?
Sí, sí. Doncs mira, segons la BBC, rebrà tot el seu salari al complet, encara que no xiuli cap partit. Té dret a rebre els seus honoraris. La quantitat encara es desconeix, això sí, perquè els àrbitres cobren un cop finalitza la competició, però diu la BBC que cobrarà el complet.
I recordem que, si no m'erro, també la FIFA va anunciar, o la UEFA va anunciar, que arbitrarà la final UEFA, de la Supercopa, sí, Europea.
Sí, PSG Aston Villa.
Això mateix.
El 12 d'agost.
I també a les 6 de la tarda tindrem aquí el Pau Masmartí, seguint-nos un partit del futbol català. Hola, Pau, què tal? Bona tarda.
Bona tarda.
Perquè és a punt de començar l'anada de la final per pujar a la tercera, a la segona federació del futbol. És un Compos Badalona. El Badalona jugant al mític Multiusos de San Lázaro, on fa uns quants anys, anys 90, i jugava al Compos a primera divisió, i en aquell camp on Ronaldo Nazario va fer aquell golaç amb Bobby Robson col·locant-se les mans al cap. A punt de començar aquest partit, Pau?
Sí, salten els jugadors sobre la gespa, ja ara l'estadi es diu Vero Boquete San Lázaro.
És veritat.
I si vols tinc 11 del Badalona.
A veure, canta.
Doncs jugarà Víctor López en porteria, que és el porter suplent, perquè en aquest cas està Azón lesionat. De Marco, Xavi Manrique, Sergio Ayala i Marco Martínez a línia de 4 en defensa, doble pivot per Guzmán i Bermu, línia de 3 al mig del camp per Ton Diorra, Joaco Peñvaler, Toni La Rosa, i en punta, com a única referència, Pimentel.
Molt bé, doncs el Badalona que juga a l'anada, la setmana que ve, diumenge al migdia, la tornada per pujar a la segona federació espanyola de futbol. Lances Arena, fetes les presentacions, arriba l'hora de la veritat pel Barça, davant d'un Fuchse Berlín que ja hem sentit el Thomas Svensson, Viren, però hi afegiries algun perill més enllà de Gitzel?
El ritme de pilota. Crec que juguen a una velocitat i mouen la pilota molt, molt ràpid. Crec que és això. Si aconseguim tallar aquest tempo, aquest ritme, tindrem molt bones oportunitats.
La porteria, què tal? Perquè ahir recordo que vau explicar que a la primera semifinal no només la porteria de Fuchse, sinó també la de Magdeburg, no van estar a l'alçada.
Però Milosevic al final va fer les aturades que havia de fer. És un excel·lent porter. Veurem si l'escenari no el supera, veurem si aconsegueix estar al nivell que ha d'estar, però és un grandíssim, grandíssim porter.
Perquè, salvo, el Fuchse no ha guanyat mai la Champions, però a la final hi ha arribat alguna vegada o és la primera?
És la primera.
No, la
temporada passada va arribar a la final, és veritat. És veritat, la temporada passada va arribar a la final, és la seva segona final consecutiva d'un equip acostumat a competir per tot a la Bundesliga, que els últims anys ja ha fet un pas endavant i que està encapçalant un projecte amb Matías Gitzel al capdavant, però que inclourà, per exemple, Dicamem, que el 2027, no oblidem, s'afegirà aquest Fuchse de Berlín.
Home, aquí al Fuchse han jugat grans jugadors, com per exemple Vira Morros o també l'Iker Romero. Recordo que va acabar la seva carrera, oi, aquí al Fuchse?
Sí.
Després de marxar del Barça.